Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó de Ràdio Olot, on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui amb dues novetats, un nou títol del cicle de cinema infantil en català i sessió de cineclub.
També jugarem a les pel·lícules, on a partir d'una escena i tres pistes heu d'endevinar el títol que hem triat avui.
Bufarem les espatlles amb una actriu que ahir va complir 54 anys d'edat.
També parlarem de llibres amb una darrera novetat apareguda i que parla dels somnis.
I acabarem amb les darreres notícies i el concurs on recordeu, demanàvem pel·lícules on l'àmbit laboral fos el rerefons argumental.
Doncs vinga, comencem amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Va aparèixer a principis de setmana quan en el transcurs d'una operació policial a Llinars del Vallès es va produir la detenció de quatre agents de policia local implicats en el cultiu de marihuana i blanqueig de diners. Entre els detinguts, un tal anomenat Titan. Segons paraules textuals dels veïns de la localitat, cap sorpresa, ho sabia tot el poble.
Quina és la idea? Doncs lamentar una vegada més que quan es parla d'administració i societat encara segueixin en actiu persones que confonen el servei públic en aprofitar-se d'una posició i, com és el cas, una feina que hauria de servir a tota la comunitat. Què us recomanem a partir de tot això? Sospechosos Habituales, estrenada l'any 1995 i dirigida per Bryan Singer. Una trama on un tiroteig destapa precisament una xarxa de corrupció entre policia i mafiosos i en la que destaca una magistral interpretació de Kevin Spacey.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha pasado?
Démela, por favor.
Le dé un navajazo.
No se mueva, necesita un médico. Llamaré a la
policía. No llame a la policía.
¿Le busca la poli, amigo?
No, nada de eso.
¿Está loco llevar tanto dinero en este barrio? Aquí huelen la pasta antes que la mierda.
Gracias, les estoy muy agradecido, pero tengo que irme.
¡Ah! ¡Oh! No podrá ir a ninguna parte con esa pierna.
Pues tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el Westman para una pandilla. Me he retrasado un poco la liquidación y creen que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las 4 para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán.
Pues dése por muerto, ya son las 4.
Avui juguem a les pel·lícules. Recordeu que Diàlegs Perduts és la secció on, a través d'un diàleg, com el que hem escoltat ara mateix, heu de saber a quina pel·lícula pertany. Us repetim l'escena 3 vegades i cada cop us donem una pista. Anem per la primera.
La primera pista, la pel·lícula d'avui, inspirada en bona part en un dels episodis d'un famós programa de ràdio que feia Orson Welles, va reunir a dos grans actors que, just 4 anys abans, també havien fet una altra pel·lícula junts. I les dues són dirigides pel mateix director.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís?
Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló.
Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad.
Han presentado en tu contra una terrible acusación.
Jack Legree entró en nuestra casa. me atacó.
La acusación es falsa.
El último duelo ens arriba, la primera de les novetats d'aquest cap de setmana, darrer treball del director Ridley Scott. Atenció, perquè dura 152 minuts.
Mira que bé.
Tot i que, com que ara es mira moltes sèries i la gent les mira d'una tirada, de fet, 152 minuts, hi ha molta gent que ho fa mirant quatre capítols d'una sèrie, eh?
Sí, sí, estem acostumats.
Això és format pel·lícula. Es tracta d'una coproducció entre Estats Units i Gran Bretanya, una barreja d'aventura, fets històrics, drama, venjança... El guió està basat, de fet, en fets reals que van tenir lloc al segle XIV i que s'han escrit a sis mans entre Nicole Holofcner, Ben Affleck i Matt Damon, que també hem de dir que són els productors de la pel·lícula. Cadascun d'ells va desenvolupar un dels tres personatges centrals de la història. És un format molt clàssic, però amb una lectura moderna, sobretot del personatge de la dona, que ja pateix violència, en fi, desapoderament i de tot abans dels fets.
El repartiment, com dèiem, entre d'altres Matt Damon, Adam Driver, Ben Affleck i Judy Comer. I l'argument es centra en el dol que té lloc entre Jean de Carrouges i Jacques Legris, dos amics que es converteixen en rivals, quan la dona de Carrouges és assetjada per Legris, cosa que ell nega, evidentment, i ella, en canvi, no calla i l'acusa directament amb ell. Aquest fet provoca l'enfrontament entre els dos homes que determinarà, per, evidentment, el futur de totes les tres vides. El director Ridley Scott, que no necessita massa presentació, només recordar que va debutar a l'any 77 amb la pel·lícula Los Duelistas i que al llarg de la seva carrera trobem títols tan importants com Alien el octavo pasajero, Blade Runner, Thelma y Louise, Gladiator, Aníbal, Prometheus o Marte, entre moltes altres.
Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano.
¿No crees que eso es excesivamente sórdido?
No lo creo.
Para la gente decente.
Se supone que es fascinante.
Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época. Berenson, Zazerak, Kremens, Roebuck Wright. Este era su elenco.
Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito.
Vamos a tomar como tema de la ponencia de esta noche el señor Moses Rosenthaler, sin duda el exponente artístico más resonante de su estruendosa generación.
Simón desnuda, sala de ocio...
I com a segona novetat ens arriba aquesta nova producció del director Wes Anderson, que sovint es presenta com una nova excentricitat o una bogeria, jo diria que feliç bogeria, a totes les seves estrenes. És una mena d'homenatge al periodisme, concretament al periodisme que va posar un mapa al New Yorker, que és una revista que encara existeix dels Estats Units, que publica reportatges, crítiques, assaigs, vinyetes, poesies, relats, és a dir, una publicació molt solera. El resultat, què és? Doncs un nou producte d'aquest director, que és un festival de color, una precisió en l'hora de fer els enquadraments i l'enfocament de càmera, la fotografia, situacions entre còmiques i absurdes, que han fet del cinema d'aquest home, jo diria que en l'actualitat és dels directors més reconeixibles. Quan veus una escena, un producte d'ell, de seguida saps que es tracta de Wes Anderson. No resulta tan interessant el que s'explica, sinó com s'explica i com es presenta. Com tot en aquests casos, té molts seguidors i molts detractors. A vegades ho hem dit en casos com Woody Allen, que en el moment més àlgid de la seva carrera, que tenia molts seguidors i detractors. Jo crec que sempre és un signe positiu perquè vol dir que generen polèmica i que estan d'alguna manera en primera plana.
De fet, quan un director té una marca tan clara, pot passar el mateix amb Almodóvar.
Exacte.
Això fa que no sigui un director que faci coses que agradin a tothom, perquè precisament té una manera de fer molt particular, que això fa que hi ha gent que li agradi molt i gent que no li agradi. És el que passa també amb Wes Anderson. L'argument, la història se centra en un grup de periodistes i col·laboradors de la revista de French Dispatch dels Estats Units, però amb l'oficina de redacció que està ubicada en una ciutat fictícia de França. Aquí coneixerem les cròniques sobre història, art i política d'aquests periodistes i tots els personatges que retraten a través d'elles. Repartiment, això sí.
Brutal.
Ens hem de posar drets, perquè, com sempre passa amb Anderson, és un repartiment increïble. Benicio del Toro, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Lia Seydoux, Owen Wilson, Matthew Amalric, Bill Murray i Saoirse Ronan, entre d'altres.
Exacte.
O sigui, veus el tràiler i cada cara que surt és més coneguda.
Sí.
El director, com dèiem, Wes Anderson, recordem que va debutar amb Bottle Rocket, després faria títols com Los Tenenbaums, Life Aquatic, Viaje a Darjeeling, Moonrise Kingdom, Gran Hotel Budapest o Come Together, entre d'altres.
Espera't, ja no cal que intentis
intentis menjar-te'm. Ara pots menjar tot això?
Ja. Tinc tanta energia, crec que és per aquesta nova dieta vegetariana.
Has provat el footing?
Vols dir que funcionarà?
Tom, això és el senyor McGregor. Ara compartim l'hort. Ja. De veritat, si no fos per mi...
Peter! Ho sabia! No, deixa estar els meus tomàquets! Tens totes les altres coses!
Només feu que dir-me que sóc dolent. Potser estaria més bé sense ells. Home!
Ets en Peter Rabbit?
Sí.
Jo era molt amic del teu pare.
De veritat?
Agafa un préssec.
Peter, què t'ha passat?
He conegut un amic del meu pare i no m'havia sentit mai tan acceptat.
Això és l'hort d'en McGregor de la ciutat, el mercat de pagès.
Peter Rabbit 2, acabem amb un nou títol del cicle infantil de cinema en català. Recordeu, les primeres sessions a les 4 de la tarda de dissabte i de diumenge i també aquesta vegada dilluns, que al ser festiu tenim també programació com si fos això un dia festiu, com fos dissabte o diumenge. Són, a més, unes projeccions a preus especials i, com us deia, podem veure la pel·lícula Peter Rabbit 2, segona entrega de les aventures d'aquest conill i tots els seus amics, que més barreja imatges reals i animació. És una història, de fet, basada en els personatges de les novel·les infantils de Beatrix Potter, i el director és Will Gluck, que ja va ser nominat als Globus d'Or per la cançó de la pel·lícula Annie del 2004.
Doncs va, anem a veure com queda la cartellera. Recordem això que deies, que el dilluns és festiu, per tant també tenim cinema. Hi ha quatre doblets, La família Adam 2 amb El último duelo, Ron dona error amb El buen patrón, Peter Rabbit 2, aquesta que parlava ara, amb Venom a Abra Matanza, i per últim Ron da error amb Sin tiempo para morir. I hi ha finalment tres sales amb la mateixa pel·lícula en totes les sessions, amb una La crònica francesa, amb l'altra El último duelo i l'última Halloween Kills.
Preneu nota també que per avui tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de la pel·lícula Madres Verdaderes de la cineasta japonesa Naomi Kawas. La directora s'apropa novament al tema de la maternitat des d'una perspectiva molt personal i en el context de la societat japonesa, molt conservadora en àmbits com la família, l'honor i les relacions afectives. La podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre al Cinema Olot. I per últim dir-vos que el proper dijous 4 de novembre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà La crònica francesa.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha pasado?
Démela, por favor.
Le dé un navajazo. No se mueva, necesita un médico. Llamaré a la
policía. No llame a la policía.
¿Le busca la poli, amigo?
No, nada de eso.
¿Está loco llevar tanto dinero en este barrio? Aquí huelen la pasta antes que la mierda.
Gracias. Les estoy muy agradecido, pero tengo que irme.
No podrá ir a ninguna parte con
pues
esa pierna.
Tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West Bend para una pandilla. Me he retrasado un poco en la liquidación y creen que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las 4 para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán.
Pues dese por muerto, ya son las 4.
Novament hem sentit el tall de la pel·lícula que heu d'endevinar avui. Alguns potser ja tindreu un nom, però per als que encara dubteu, anem per una nova pista.
Segona pista. Va ser nominada a 10 premis Òscar i en va guanyar 7, entre ells l'Òscar a la millor pel·lícula. Per cert, la productora del film, els Estudis Universal, no havia guanyat en aquesta categoria des de feia més de 30 anys amb el gran èxit Sin novedad en el frente.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I ara anem a bufar les espelmes amb una actriu que al llarg de la seva carrera ha estat tillada de moltes coses pel que fa a la seva interpretació. Que sí, previsible, repetitiva, faltada de registres, però també se l'ha considerat la nova núvia d'Amèrica. Ahir, 28 d'octubre, bufava les espelmes, concretament 54, Julie Fiona Roberts, més coneguda per Julia Roberts.
Julia Roberts, filla d'un actor i venedor d'aspiradores i una actriu i treballadora immobiliària, naixia l'any 1967 a Esmirna, estat de Geòrgia, sent la petita de tres germans que també es dediquen a la interpretació. Els seus pares es divorcien quan ella té només 4 anys d'edat. Ella i la germana es queden amb la mare, el germà amb el pare.
Des de petita, la seva obsessió va ser veterinària, fins que l'any 1985, després dels estudis de primària i d'institut a la mateixa ciutat, es trasllada a Nova York amb la seva germana per intentar seguir els passos del germà, que ja havia començat la seva carrera a Hollywood. Assisteix a classes d'interpretació i treballa com a model publicitari.
Potser per això, en algunes pel·lícules que ella interpreta, fa el paper de veterinària. Potser perquè la seva obsessió era dedicar-se a això. En tot cas, les primeres aparicions públiques les trobem en sèries de televisió com Corrupción en Miami, que hem sentit la sintonia, i en el cinema debuta a l'any 1987 en Parque de Bomberos, tot i que no apareixia als crèdits. Eren les primeres passes, que jo diria que eren unes passes molt fermes i molt decidides.
En només dos anys, el 1988 i 89, es revela com a actriu a Mystic Pizza i confirma el seu talent a Magnolias de Acero de Herbert Ross, paper amb el que aconsegueix el Globus d'Or i una nominació a l'Oscar com a millor actriu secundària. Però és l'any següent, el 1990, quan arriba el paper que marcaria durant molts anys bona part de la seva trajectòria.
Bienvenidos a Hollywood. Todo el que llega a Hollywood tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo?
Cuando era niña imaginaba que era una princesa prisionera en una torre y que llegaba un caballero sobre un caballo blanco al galope y me rescataba.
¿Dónde se va a Beverly Hills?
Te lo diré. Por 5 pavos.
¿No puedes cobrarme una indicación?
Puedo hacer lo que quiera, chato. Yo no me he perdido.
Está bien, de acuerdo. ¿Tienes cambio de 20?
Por 20 te acompaño hasta allí.
Efectivament, amb tan sols 22 anys, estrena la comèdia romàntica Pretty Woman al costat de Richard Gere i torna a guanyar un Globus d'Or, ara per la categoria de millor actriu principal, i és nominada a l'Oscar. La dècada dels 90 confirma, doncs, aquest estatus estel·lar que li fa mereixedora d'allò que dèiem el títol de la núvia d'Amèrica, heredat directament de l'original Mary Pickford.
És el període dels grans títols de la seva carrera. Hook, de Steven Spielberg, Durmiendo con su enemigo, de Joseph Rubin, Elegir un amor, de Joel Schumacher, El informe Pelícano, de l'Ange Pakula, Mary Reilly, de Stephen Frears, Michael Collins, de Neil Jordan, Todos te dicen I love you, de Woody Allen, La boda de mi mejor amigo, també de P.G. Hogan, o Nothing Hill, de Roger Mitchell.
Así que antes de que vuelvan aquí con otra oferta de media mierda, quiero que piense detenidamente en lo que vale su columna, señor Walker. O en lo que usted esperaría que alguien pagara por su matriz, señorita Sánchez. Y entonces saquen su calculadora y multipliquen ese número por 100. Todo lo inferior a eso es hacernos perder el tiempo.
Amb totes aquestes pel·lícules que hem esmentat, és nominada en més d'una ocasió, però el ple arriba amb el canvi de segle. Ho escoltàvem ara, era el paper que feia a Erin Brockovich, que ara sí la faria mereixedora del Globus d'Or i de l'Oscar. Amb el director de la pel·lícula, Steven Soderbergh, va iniciar una col·laboració que es va plasmar en títols com Ocean's Eleven o Full Frontal. Amb totes elles, el registre de l'actriu va donar un gir important.
El 2001, al rodatge de The Mexican, i després de diverses relacions, coneix el càmera Danny Morder, amb qui es va casar i va tenir 3 fills. El 2007, roda La guerra de Charlie Wilson amb Tom Hanks i 2 anys més tard, Duplicity amb Cliff Owen. Vindrien títols més discrets, com Come Reza Ama, Larry Town o Blancanieves.
I després de la discreció, col·laboracions molt importants amb Nicole Kidman a El secreto de una obsessió, recordem el remake de El secreto de sus ojos, amb George Clooney a Money Monster, dirigida per Judy Foster, i amb Owen Wilson, l'any 2017, en el drama Wonder sobre un nen amb malformacions facials. L'any següent estrena El regreso de Ben, on interpreta una mare i els problemes de drogues que té amb el seu fill.
Als darrers anys, com en els seus inicis, ha aparegut en sèries de televisió com Homecoming i en l'actualitat està preparant amb George Clooney Ticket to Paradise, dirigida per Ol Parker i amb estrena prevista per l'any que ve.
Esperem que només sigui un dels tants projectes que han de venir de la mà de Julia Roberts. De moment, però, hem volgut recordar-la ara que ahir mateix va bufar 54 espelmes per molts anys.
Llibres de pantalla.
Ja us hem dit quan presentàvem el programa que avui ens visita la secció Llibres. Són propostes de les novetats editorials que apareixen al mercat al voltant del cinema. Avui volem parlar de somnis i cinema amb el llibre Filmar los sueños, de l'autor Carlos Atanes, director de cinema underground, escriptor i dramaturg.
Interessant el títol aquest, Filmar los sueños, perquè fa un estudi en profunditat en relació entre els somnis i el cinema. És allò que a vegades parlant ens hem preguntat, és possible filmar els somnis que tenim? Les pel·lícules en realitat són somnis que reinterpretem i la portem a la pantalla? Totes aquestes preguntes s'intenten respondre en aquest llibre i aquest home ho fa, curiosament, a través de directors que han tocat temes i arguments al voltant d'aquesta qüestió, com són Alfred Hitchcock, Christopher Nolan, David Lynch, Billy Wilder, Federico Fellini o Luis Buñuel, entre altres.
A partir de totes aquestes obres veurem les possibilitats i també dificultats del cinema a l'hora d'explicar els somnis i també com li doni resultar aquest art per interpretar-los. Filmar los sueños té 192 pàgines, un preu de 17 euros i ja el podeu trobar a les llibreries.
Diàlegs perduts.
¿Qué ha pasado?
Démela, por favor.
Le dé un abrazo. No se mueva, necesita un médico. Llamaré a la
bomba. No llame a la policía.
¿Le busca la poli, amigo?
No, nada de eso.
¿Está loco llevar tanto dinero en este barrio? Aquí huelen la pasta antes que la mierda.
Gracias, les estoy muy agradecido, pero tengo que irme.
No podrá ir a ninguna parte con esa pierna.
Pues tengo que ir. Recaudo de unas tragaperras en el West Bend para una pandilla. Me he retrasado un poco la liquidación y creen que quiero engañarles. Me han dado de plazo hasta las 4 para entregarles la pasta. Si no lo hago, me matarán.
Pues dése por muerto, ya son las 4.
Darrera audició de l'escena seleccionada avui per intentar saber el títol de la pel·lícula del que hem extret aquest diàleg perdut. Anem ara per la tercera i última de les pistes.
Tercera pista. Un element important de la pel·lícula és la seva banda sonora, que pertany a un estil de música popular d'origen afroamericà i que es remunta al període esclavista, quan es tocava acompanyant les danses a les plantacions.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, encara ens queda una mica de temps per parlar de les notícies d'actualitat. Últimament hem parlat molt de festivals, perquè sempre ho diem, és l'època, quan comença la temporada i la tardor és quan parlem de festivals. També en aquest programa toquem el tema de plataformes i pel·lícules o productes que es poden veure, i avui, juntant-ho una mica, doncs veiem com la plataforma Filmin, que és la clàssica i que sempre esmentem aquí en el tema dels festivals, concretament ara té una oferta molt ampla, molt llaminera, diria, molt interessant i que va precisament d'algun dia d'aquesta setmana, que la majoria han començat aquesta setmana, però que s'allarguen fins ben bé 8, 9, 10 dies més, i que hi ha aquest cap de setmana llarg on te podem aprofitar també. I hi ha propostes molt interessants, com per exemple, parlem de la quarta edició del Festival de Cinema per Dones de Madrid, i que també es pot veure per Filmin, des del passat 27 d'octubre i s'allarga fins al 7 de novembre, és a dir, que tota una setmana més.
I tant, tenim l'inèdit de Barcelona, el Festival Internacional de Cinema Documental Musical, aquest, en aquest cas des del 28 d'octubre fins al 7 de novembre.
També tenim una altra experiència tan interessant com el Asian Film Festival, que cada vegada té més públic i més importància a Barcelona. És un festival de cinema asiàtic i que es va inaugurar el 28 d'octubre i es podrà veure fins al 10 de novembre. En aquest cas encara s'allarga una mica més.
I pels que no n'heu tingut prou amb Sitges i que us agrada el terror, no us podeu perdre el Festival de Terror de Molins de Rei. Atenció, perquè arriba la 40a edició.
I que ja diria jo que està considerat gairebé el segon altaveu, la segona plataforma després de Sitges en aquest gènere del terror.
Tenint en compte que us estem explicant que tots aquests festivals teniu propostes dins de Filmin i que teniu un cap de setmana llarg que també aquí celebra Halloween, doncs escolta, és una molt bona manera de passar nits de terror amb crispetes i manta. Serà del 28 d'octubre, que ha començat, fins al 21 de novembre.
Gairebé un mes, és a dir, que una oferta molt ampla, interessant, i es veuen coses tant d'aquesta edició com d'anteriors i títols destacats i importants.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Anem al concurs, però abans dues informacions prèvies. Per una banda, la setmana que ve que parlarem de raons per veure un clàssic, un gran títol de la història del cinema, i ens quedarem atrapats en el temps amb una pel·lícula precisament de molta tensió, molta i terror. I la solució. Anem per la solució dels diàlegs perduts de la sabana.
Va, vinga, el títol d'avui, que heu pogut escoltar, era El golpe, dirigida per George Roy Hill i estrenada l'any 1973. No sé si l'heu endevinat o no, si no ara podeu tornar a recuperar el diàleg a veure si dieu, ai sí, és veritat.
Sí, sí, que l'escena és una d'aquell atracament que hi ha amb un carreró i que és una treta més dels protagonistes del golpe que estafen un pobre home que corre al carrer amb diners.
Ara anem, si us sembla, a regalar entrades pel cinema.
I ho farem amb aquesta banda sonora precisament de El Golpe. Recordeu, la pregunta que fèiem era precisament parlar de pel·lícules que el seu fons argumental fos l'àmbit laboral. Ho fèiem a partir del Buen Patrón.
Exacte.
I pel·lícules aniam per un tub.
Ens n'han dit moltes. Los Lunes al Sol, Full Monty, El Becari, El Diablo se viste de Prada, El Método, Tiempos Modernos. En fi, hi ha hagut moltes opcions i molta gent, per exemple, que Los Lunes al Sol és de les que més han dit. De fet, hi ha hagut més de 60 respostes encertades entre Facebook i Instagram. Uh-huh. I d'entre totes elles s'han porta les dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, Fran Montenegro, que ha participat via Facebook i que ens ha dit El Lobo de Wall Street.
Doncs vinga, de Wall Street ens n'anem en aquesta pel·lícula que estrenem, la Crònica Francesa, que podeu veure des d'avui mateix, i que parla d'un món del periodisme que volem, precisament la pregunta de la setmana és qualsevol pel·lícula que l'argument sigui al voltant del món del periodisme. I si afegiu per què us agrada aquella pel·lícula, millor que millor.
I tant, que si podeu participar-hi a través de Facebook i a través d'Instagram.
Doncs vinga, nosaltres, el periodisme, la ràdio, la televisió, el que vulgueu, ho explicarem i ho comentarem tot en aquest racó, que, com sempre diem, és per parlar de cinema.
Que passeu un bon cap de setmana. Turn around.